myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So
don't stop me now.
Vinga, són les 11 i 16, les 6 i 16 la remissió. Això que sona és Don't Stop Me Now de Queen. I és que als anys 80 Eivissa es va convertir en refugi d'estrelles del rock, actors i en general personatges bastant excèntrics que trobaven l'illa una barreja d'anonimat, llibertat i excés. Vaja, com avui en dia. I el periodista Nicolás Rivas ha reconstruït aquella època en un magnífic article sobre Freddie Mercury que podem llegir al diario.es. Avui els saludem aquí als micròfons de Radio Illa. Molt bon dia, Nicolás.
Molt bon dia, Pep, què tal? És un plaer estar aquí amb vosaltres a Radio Illa.
El plaer és nostre. Escolta, Nicolás, com vas descobrir aquesta història? Explica'ns una miqueta.
Doncs és cert que és un tema que jo coneixia de fer temps perquè, bé, l'Hotel Pikes és un lloc on que també té com una espècie de discoteca, de lloc per sortir. He vist que és una mica diferent aquest lloc que les clàssiques discoteques que ja coneixem. Uh-huh. Era una història que jo ja alguna vegada doncs, l'havia sentit, no? I bé, a vegades m'agrada agafar llibres, no? Que expliquen la història d'Eivissa, i vaig pensar en llegir aquest llibre, que hi ha un capítol que està dedicat a Freddie Mercury.
Aquest llibre que és de memòries un poc d'en Tony Pike, no? Diguem, el que va fundar aquest hotel que recordem estar per allí per Sant Antoni.
Efectivament, sí, està a una zona rústica de Sant Antoni, es diu Mr. Pike's, The Story Behind the Ibiza Legend, no? Que està escrit pel propi Tony Pike, que va faltar fa uns anys, en col·laboració amb un altre, que jo crec que és el periodista que li fa una mica d'editor i que li escriu la història que narra el propi Pike.
Clar, tu comences l'article, no?, dient que això remunta en el 86, quan en Freddie Mercury, en Queen, ja havien gravat 11 àlbums d'estudi. Ja eren autèntiques estrelles. I comentaves que el Tony Pike no el va reconèixer, veritat?
Sí, és curiós. També te diré que no em va sorprendre especialment, perquè hi ha altres històries que hem escrit alguna vegada sobre ses dàlies, i de fet en Juanito Dàlies m'explicava que a vegades apareixia allà gent dels, no sé, Mick Jagger, del Rolling, i gent així com molt, molt, molt coneguda ja en aquells anys, i molta gent d'Eivissa no els coneixia. Sí que és cert que Tony Pike, que és australià, que és, bé, que és una persona que, diguéssim, en aquest context dels 80 que estan parlant, potser havia viatjat més, no? I sembla una mica estrany, no?, que no conegués el Mercury, no? Però, bé, això és el que ell explica, no?, que ell estava molt endinsat en l'hotel, no?, en el negoci, en que tot funcionés, i que no tenia temps, no?, per la música pop, ni, bueno, no la música pop, sinó per la cultura pop, no?, i per escoltar grups com Queen, no?
Claro. Escolta, explica'ns una miqueta quina relació es va establir amb en Tony Pike i en Mercury al final.
Clar, arran d'aquesta situació que comentàvem, que ell trobava allí una certa manera de passar desapercebut, no? Doncs el Tony Pike era un home de relacions públiques que tenia molta facilitat, no?, per connectar amb la gent, i el Mercury es sentia allà com a casa, no? De fet, hi ha una frase que el Tony Pike escriu al llibre, que ell se sent especialment orgullós, no?, que el Mercury deia que per ell el Pike era una llar lluny de casa, no? Uh-huh. I a partir d'allí, cada vegada que ell va que fa vacances a Eivissa, el Pike és un dels llocs on sempre hi anava, i ell se sentia a gust. És que ell tenia allí, fins i tot hi ha un bar que li posen el seu nom, el Freddy's Bar, no? era un lloc on ell qualsevol cosa que demanava, doncs ho tenia, no? Especialment, doncs, ja ho sabeu, les festes, l'excés, alcohol, no? I ja, bueno, consum de cocaïna i aquestes coses, no? Hi havia com una certa... Bé, com sempre ha passat una mica a Eivissa, no? Aquest laissez-faire, no? Laissez-passer, no? Que bé, mentre no molestin gaire, doncs que facin el que vulguin. No sé fins a quin punt això també és així, perquè també explica, s'explica en el llibre que els veïns del voltant del Pikes i on també estava l'Amnèsia, i antigament estava el Q, ara està l'altra, la nova discoteca, de Matutes, doncs algunes molèsties sí que es generen.
El Q, que seria el Cares Universe, crec que havia set aquesta tan gran, no?
Exacte.
Ara no em surt el nom.
Sí, el Universe, sí. Ara, abans era la discoteca Privilege.
Això mateix.
Sí, va estar uns anys tancada, però finalment havia demanat una llicència a l'Ajuntament per poder continuar operant com a discoteca. Es va fer la mítica reforma i ara ja funciona com un lloc que no té res a veure amb el que era clar, el Q, no? Que era un lloc obert, de fet.
També, bueno, és curiós, no? El vecindari que es va formar per allí també amb aquesta Amnèsia inaugurada per Antonio Escotado. I bueno, tota aquesta gent, Freddie Mercury i els seus amics, que no devien ser pocs, que anaven per allí, no?
Sí, de fet, una història que conta també el capítol d'aquest llibre és sobre el Kenny Everett, que és un humorista britànic també molt famós, no? dels anys... que va morir als 50 anys. Uh-huh. I explicaven, el Tony Pike explicava que a ell li agradava molt, no? Anar al VIP del Q, tothom el coneixia, i clar, quan vas al VIP del Q i portes gent com el Mercury o com aquest humorista britànic, allí ell sí que s'adonava compte de les persones amb les que estava, perquè lògicament sí que hi havia espais on la gent sí que sabia de qui es tractava, no? I bé, ell explica, doncs, una història més d'accés, no? Que en aquest cas era amb l'LSD, no? Una nit que es passa...
A veure.
Sí, ell explica que bé, tenia tres o quatre cartonets, no? De l'LSD, que de tant en tant consumint una mica, però el Kenny un dia, doncs, es passa i consumeix tant que els 10 o 15 minuts es queda com semi-inconscient, amb els braços com molt estirats.
Abandona aquest planeta,
no?
Diguem.
Com?
Abandona aquest planeta, se'n va un altre.
Efectivament, de fet, el Pike intenta deixar-lo allí una mica, no?, tombat, allò ha sigut, no?, al VIP, pensant que podria passar la nit allà sense cap problema, però clar, un dels... propietaris o accionistes majoritaris del Q en aquell moment li diuen: Freddy, jo no som tonto, això no és alcohol, això són drogues, això fa mala imatge al negoci, per favor, treu-lo d'aquí.
Em fa gràcia, en certa manera, que diguin que feia mala imatge al negoci, perquè pot ser, intueix, que no ho sé, que no era l'únic que devien així.
No, segurament no, clar. Ves a saber si l'estat en el que estava no era a lo millor excessiu dins del propi excés, no? Perquè clar, hi ha unes històries que es conten que són del tot, però absolutament del tot excessives. Això concretament que diria ara no ho he explicat així en el reportatge, però és que parlen de jo no entenc molt de drogues, però entenc que un gram de cocaïna en una esnifada, que és el que a vegades consumien, caram. Jo no sé si és una exageració del propi Pike, però ha de ser una cosa molt, molt excessiva, no?
Pot ser, sí, pot ser, no era lo habitual. També, Nicolás, comentaves el teu article, no?, l'aparició de Montserrat Caballé.
Sí, Sí. El maig del 87 va ser quan Mercury va cantar per primera vegada a Barcelona, no? La mítica cançó, no? Que després es va cantar als Jocs Olímpics, al Barcelona del 92, amb la pròpia Montserrat Caballé. I teòricament anava a un assaig amb ella, no? Allí al Paix, però bé, la Montserrat no va poder allotjar-se allà i per tant el Paix li va dir, bé, no passa res, interpreta-la tu tota sola i el que conta el Paix és que va ser un com dels moments més emblemàtics de la història del Paix, però com diu ell, molts altres moments increïbles que vaig poder viure durant aquella època, no?
Claro, també, no sé si érem el mateix any o un any després hi va haver aquesta festa d'aniversari tan gran.
Sí. Això va ser a finals de l'estiu, que el Mercuri volia celebrar el seu aniversari, efectivament, al CUP, però no li va donar gaire marge. De fet, estaven molt estressats, tenien com 3 o 4 dies per organitzar-ho tot, no? I bé, al final va ser una cosa molt impressionant, unes 600 persones que van passar per allà. Al principi, l'anècdota que es conta era que el Mercury la volia celebrar amb l'Elton John, però va haver alguns problemes entre els mànagers d'un i de l'altre grup, no es van entendre, no? I finalment el Tony Pike li diu, bé, Freddy, fes-la tu tot sol i ja està, no?
Bueno, ell tot sol no estava del tot tot sol, no? Hi havia bastanta gent, inclús amb un pastís d'aniversari bastant potent.
Sí, bueno, tot sol volia dir que fos la seva festa, no? No en conjunt amb el Elton John, però sí, 52.000 lliures d'aquella època que es gasten. Hi ha una anècdota que jo crec que explica molt bé també l'excés, que tot el voltant del Freddie Mercury és molt excessiu, i una cosa que es va dur un pastís amb la forma de la Sagrada Família en jet privat, des de
A veure, a
Barcelona.
veure. Explica'ns això.
Sí. La major part de les coses que s'havien de comprar no les va gestionar el Mercury, però el pastís en concret sí, se les va endur en forma de la Sagrada Família, en jet privat, però quan arriba de Barcelona a Eivissa tenen un aterratge complicat i es destrossa i acaba malament. Improvisen, intenten fer una d'altra, però també acaba malament perquè algú va llançar la secretària de Pike dins del pastís. Bé, eren...
Bé, Nicolàs? Bé, crec que han perdut en Nicolàs un momentet, se'n deu anar de festa. Estàvem parlant amb el Nicolàs Ribas, l'editor d'un article al diario.es sobre la vida de Freddie Mercury a Eivissa, vista per en Tony Paik. Bé, deixem un segonet sonar a Queen i ara tornem amb ell. Nicolás, estàs aquí?
Hola, què tal? Sí, perdona que s'havia tallat
Sí, no,
la
tranquil,
connexió.
pensàvem que havies anat de festa ja. Ens estava escoltant.
Doncs això...
Sí,
Sí.
exacte.
Sí, no, això és... jo crec que explica molt bé, no? Tot el que hi havia al voltant del Freddie Mercury. Ell també, més enllà de tot aquest accés i de totes aquestes coses una mica frívoles que estàvem explicant, el Paik una cosa que deia sempre era que era la millor persona que hi havia conegut mai. Una persona molt emblemàtica, molt carismàtic, com l'hem vist en els escenaris, no? Però que en el tracte personal, més enllà de tot aquest accés, també ho eren. Que jo crec que és una cosa a remarcar,
Això és molt remarcable, que no el Freddy no fos només un personatge damunt
també.
els escenaris, sinó que fos bona persona darrere ells, no? La gent propera.
Sí, era una persona humil. De fet, hi ha diferents anècdotes que el Pike és una persona que és una mica, li agrada una mica prendre el pèl, no? Vacilar una mica, i el Freddy sempre s'ho pren molt, molt bé, se'n riu, ja, Pike, ets un cabró, tal, no? Però tot molt... La imatge que descriu d'ell és d'una persona que, més enllà de tota l'aura que té el Freddie Mercury, és una persona molt amable, i sobretot això, bona persona, no?
Clar, perquè estan parlant ja, el que dèiem abans, no? Del 80 i pico, quan ja eren mundialment famosos. Vull dir que se li hauria pogut pujar una miqueta la fama al cap i no era així. Ell venia també d'una família bastant, diguem, estàndard, sense destacar molt, i per tant suposo que venguent de la base també tenia aquests valors.
Home, clar, era el que havíem explicat. La història que es descriu, s'havien tret 11 discs ja amb Queen. Estaven a punt de treure A Kind of Magic, que és un altre gran disc de Queen. Ell ja era un dels millors vocalistes de la història del rock. Queen havia influenciat ja la música que vindria després per sempre, no? I és cert que a vegades, quan parlem d'aquests personatges mediàtics, no? Hi ha alguns d'ells que tots els coneixem, que són una mica egocèntrics, no? Que
Clar.
al final la fama se te puja al cap i acabes sent, amb perdó, una mica idiota, no? No era la personalitat del Freddie Mercury.
I no sé si el Tony Pike relata amb aquestes memòries el seu llibre. El Freddie Mercury el van diagnosticar de sida en abril del 87. En aquells anys encara anava a Eivissa. No sé si això ja li afectava la seva vida, si surt alguna menció.
Jo crec que ell no va voler entrar en aquest aspecte perquè no, no... O sigui, sí que comenta de passada, li comenta que ell li comenta que abans de que es fes pública a premsa, sí que li comenta que tenia el virus, no? Però no entra en molts detalls en aquesta història, potser perquè també és una cosa que forma part molt de la intimitat del Mercury, i malgrat que ara és una malaltia que sí que es pot controlar, en aquell moment
Clar.
era molt estigmatitzant, no? I potser el Pike, per aquest motiu, no ho sé, ho desconec perquè no he pogut parlar amb ell, no va entrar gaire a fons, no?
Claro. Nicolás, per anar acabant, artistes com de la talla de Freddie Mercury i els seus pròxims, què trobes que han deixat, quin llegat han deixat a Eivissa que coneixem ara?
Doncs, bé, malauradament, encara que no crec que fos la seva intenció, lògicament, ni del Mercury ni de molts altres, però d'alguna manera aquesta fama que té, no, la marca Eivissa, no? Perquè Eivissa no és Eivissa, és Eivissa, és una
Claro,
altra cosa, no? Que és,
Ibiza.
exacte, que és la festa, no? Tota aquesta marca, no? De l'excés, del consum, i que ara es mou d'una manera potser diferent que en els 60-70, que malgrat tot l'excés que estan parlant, crec que era una Eivissa com més senzilla, no? Ara ja és un luxe que va com molt més enllà, però crec que, malauradament, en part, tot això té també un origen que no està només, òbviament, en el Freddie Mercury. Això ve des dels beatniks, dels hippies i de molt abans, no? Podríem dir que l'èxit i la decadència de l'Eivissa d'ara té a veure també amb tot això, no? Però és una opinió personal, això, òbviament.
Clar, també com a opinió personal, com a sensació personal, quan llegeix el teu article, recordem que està al diario.es, a mi em dóna la sensació, no, que aquests personatges en aquella època tenien una relació més propera amb la gent d'Eivissa. I no tant com ara, que potser sí que venen estrelles mundials, tant de futbol, estrelles de Hollywood, cantants, etc., però viuen a una realitat paral·lela a la de gent de peu, que potser no es mesclen tant.
Sí, completament. A veure, la gent d'Eivissa, i com entre també passa, realment sempre és gent molt, molt senzilla, no? I al principi, la gent d'Eivissa, quan llegeix una mica d'història, se sorprenia molt, no? Quan venien tots aquests personatges que per ells eren molt excèntrics, sobretot per la gent d'Escan, no? No estaven molt, molt acostumats. I jo crec que Sí, Vicenç, bueno, jo, mentre la gent que ve de fora em respecti, em trati correctament, em paguis lloguers de sa casa de camp i no, jo puc fer també negoci i prosperar i tal, doncs endavant, no? Clar, el que passa és que ara ja no tenim el context que hi havia abans i a més, perquè la societat canvia, la societat canvia, no? T'ho imagina't que ara un personatge com el Freddie Mercury no podria caminar tranquil
Evidentment.
pel port d'Eivissa, no? Per
Exacte.
això han d'anar doncs, a les cases de camp on no, amb seguretat privada, amb cotxes blindats perquè ningú els vegi, és completament diferent, però la gent d'Eivissa d'aquella època no s'ho prenia d'aquesta manera com ara tractam o llegim a les grans celebrities, no? Per dir-ho d'alguna
De
manera.
fet, el que tu deies, que ni els coneixien, vull dir que potser no estaven ells ficats en aquest món del famoseo i bueno, els famosos passaven desapercebuts d'alguna manera.
Efectivament, sí. I jo crec que fins i tot els agradava d'alguna manera, perquè ells venien de les grans metròpolis, no? De Londres, Berlín, a Nova York, no? I allà tenien una realitat completament diferent, que era potser més pareguda a la que tenim ara, no?
Claro.
Però, clar, Eivissa no era així, sí.
Nicolás Ribas, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui per parlar una miqueta amb Freddie Mercury en aquesta etapa a Eivissa.
Moltes gràcies a tu per convidar-me i res, és un plaer haver estat aquí amb Ràdio Illa.
Aquí estàs convidat sempre. Nosaltres seguim en un minutet amb la tertúlia de majors d'avui.